Pau Bosch, bon dia, benvingut.
Moltes gràcies.
En Pau Bosch és el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà i sabeu que amb ell estem parlant de totes aquelles coses que tenim al voltant. En el capítol anterior estàvem parlant de les estrelles, que n'hi ha de molts tipus diferents, de la seva vida, de la seva mort, que escolta, en alguns casos una mica traumàtica, i de tot el que això suposa. I avui ens anem a altres elements que volten per l'espai. Parlem de cúmuls, de nebuloses, en fi, que volem saber una miqueta més què són. A mi em va cridar l'atenció, Pau, quan explicaves que hi havia més colors que els que nosaltres acostumem a veure, que bàsicament veiem en blanc i negre quan mirem al cel, no?
Sí, realment n'hi ha molts, molts més. Un exemple són les estrelles, que són aquest primer bloc que hem visitat, una mena de maó elemental a l'hora de construir tots aquests conjunts que visitarem ara, no? Però hi ha molts més objectes, amb molts més colors, també, que tenen molt d'interès. El primer del que m'agradaria fer menció, per acabar de tancar una mica el bloc de les estrelles com a tals, són els cúmuls.
Els cúmuls? Què són els cúmuls?
Perquè moltes vegades tendim a pensar en les estrelles com una cosa individual. També tenim el biaix que estem en un sistema que, curiosament, només té una estrella. El més comú no és això.
Ah, no?
No. De fet, pensa que quan nosaltres formem una estrella en una nebulosa, que serà del que parlarem a continuació, tenim un munt de material a disposició. Un munt de material que sempre ens interessarà més acumular per formar estrelles que deixar-lo per allà penjat. Llavors és molt més fàcil formar estrelles per milers que individualment.
Clar, per tant, és més estrany tenir una estrella com la nostra, que està aquí sola, que no pas tenir unes quantes.
És per això que quan apuntem un telescopi al cel o uns prismàtics, trobem zones on de sobte veiem, mira, una estrella, una altra, ostres, aquí n'hi ha milers totes acumulades, o aquí n'hi ha centenars, no? En funció de com estiguin acumulades, si en forma de pilota, si d'una forma irregular, els hi diem cúmuls oberts o cúmuls globulars.
Per tant, els cúmuls és aquesta agrupació d'estrelles que estan a prop.
Correcte, i són estrelles que considerem milió d'anys amunt, milió d'anys avall, que han nascut a la vegada.
Per tant, que totes tenen més o menys, bueno, clar, no sé si tenen la mateixa vida o no.
Aquí està la
perquè
gràcia.
Perquè això potser no serà així, no?
Tenim que són estrelles de diferents mides que neixen a la vegada, el que vol dir que algunes moriran, clar, mentre altres encara estaran vivint. I això, estudiar un cúmul, veient quines estrelles estan morint i quines estrelles segueixen en vida, ens permet saber quina edat té el cúmul.
Clar.
Per tant, quan van néixer totes. Això és interessant perquè ens obre les portes a estudiar les estrelles en conjunt. Quan trobem cúmuls oberts, doncs, alguns dels més comuns de veure estan en el catàleg Messier, com bueno, la majoria d'objectes que es poden observar a nivell amateur formen part d'un petit conjunt de 110 objectes observats per Charles Messier, que era un astrònom que ho feia des del centre de París.
Bona sort. Contaminació lumínica.
Bona sort fent això a dia d'avui. Quan ho feia ell no
hi havia veritat,
no era la ciutat de la llum. Potser la de la mort sí, però la de la llum encara no. I ell, de fet, buscava cometes, que són objectes que en el cel també són així difuminats. Però la diferència entre els cometes i els objectes que trobava és que els objectes que trobava no es movien d'una nit a l'altra, els cometes sí. Llavors va dir, vale, això és fàcil confondre-ho amb un cometa. Doncs vaig a fer un catàleg de 110 objectes que no he de confondre amb els meus objectius. O sigui, 110 coses que em molesten per fer la meva feina. I han acabat sent 110 coses interessantíssimes. Clar. Per veure amb uns binocles o un telescopi o alguns fins i tot a simple vista. Llavors ens trobem dins d'aquest catàleg amb un munt de cúmuls d'aquest tipus, de cúmuls oberts. En aquests cúmuls oberts normalment hi trobem estrelles joves, generalment joves, perquè són cúmuls que es formen dintre de la galàxia amb material que és bastant nou i tendeixen a acumular aquestes estrelles que estan en una fase de creixement, una fase de començar a brillar i ens ajuden a entendre, doncs, com funcionen les estrelles en les primeres etapes evolutives de la seva formació. Per un altre costat, el que també trobem en aquest catàleg Messier i també podrem trobar observant, són uns cúmuls que fan forma de pilota. I que tenen un color, així com els cúmuls oberts tenen una sèrie de colors entre el blau, el blanc, potser algun més groguenc, doncs els cúmuls globulars tots tiren cap al groguenc vermellós. I aquí, a més de temperatura, ens està parlant d'edat. No sempre és norma, però com més vermella és una estrella, més vella és, generalment. Amb aquests cúmuls ens serveix. amb els cúmuls globulars el que estem trobant és un conjunt de pilotes que tenen moltes més estrelles, desenes de milers, que, a diferència dels cúmuls oberts, no estan a dintre la galàxia. Estan en una mena de closca esfèrica que es diu halo, que tenim al voltant de la galàxia, girant a tota pastilla. O sigui, imagina't que fossin com galàxies petites que orbiten al voltant de la nostra, si fa no fa, no?
D'acord.
Llavors,
però segueixen un ordre.
No, són bastant caòtics anàrquiques. En aquest sentit. Sí, l'ordre que segueixen és que, bé, estan repartits de manera més o menys uniforme al voltant de la galàxia. Si vols això,
si
et serveix com a ordre...
Si això s'entén com a ordre, d'acord, ho acceptem, no? En aquest sentit.
Tot i així, quan els observem no és així perquè no estem al centre de la galàxia i llavors, naturalment, veiem més cap a un costat que cap a l'altre. Aquests cúmuls globulars són molt interessants per diversos motius. El primer és... Al ser estrelles tan velles, ens donen claus de com acaben les estrelles. Pel fet d'haver-n'hi moltes, en podem estudiar molts tipus a la vegada. Per un altre costat, són sistemes on les estrelles estan tan a prop que aquí sí que podem trobar col·lisions. I això és xulo, perquè sonarà com una exageració, no? Però treballem aquests sistemes com si fossin una mena de fluid d'estrelles, on aquestes molècules, que serien les estrelles, poden arribar a xocar. I a xocar doncs, fan fenòmens cataclísmics, com podrien ser grans explosions, o col·lapses en forma de forat negre, per exemple. Que això és un camp que recentment s'està explotant molt, els forats negres dels cúmuls globulars, perquè és molt interessant.
I aquell forat es queda allà? Ja en parlem, dels forats negres, sé que a vegades m'avanço, però... Sí, clar, és un cúmul, per tant, hi ha moltes. Entenc que no xoquen totes, no? En un moment determinat en xoca alguna. Pot col·lapsar i formar un forat negre i llavors es reestructura tot allò, diguéssim? És estar en continu moviment, tot?
Sí, localment sí. És a dir, la zona al voltant del forat negre tindrà una pertorbació important i llavors allà sí que hi haurà una reestructuració. Però depèn d'on es formi el forat negre, causarà menys impacte o més impacte.
Clar.
En el pitjor dels casos, podem tenir un forat negre que interactuï amb un altre i que després d'aquesta interacció hi hagi el que es diu un recoil, és a dir, que un dels forats negres surti disparat i deixi de formar part d'aquest cúmul.
Pensava que s'absorbirien, dic, i en facin un de més gran.
Clar, aquest és l'objectiu, no? Però hi pot haver dinàmiques molt complexes que acabin portant aquest resultat final, que en comptes d'acabar en una fusió, que seria el que caldria esperar, hi hagi una recombinació en la qual diuen tu, al carrer.
Fora, sí. Vés a buscar un altre lloc.
Exacte, aquí ja no hi tens lloc.
Ostres, que interessant. Clar, i tot això, tots aquests cúmuls, és a dir, com els estudieu? Fins a on s'arriba a veure? Fins on hem arribat a veure cúmuls d'estrelles?
Els cúmuls que estudiem, en general, estan dintre de la nostra galàxia o a l'entorn. És a dir, són aquests cúmuls oberts o globulars. Fora de la nostra galàxia, estudiar aquests cúmuls és molt difícil pel senzill motiu de que ja és difícil en si distingir estrelles individuals. Ja passen a formar part d'una massa nebulosa, que seria... una altra galàxia, o sigui que la veus com un nuvolet, i aquí trobar una estrella individual és un repte. Llavors, d'aquí a buscar cúmuls ja...
I n'apareixen de nous o els teniu tots bastant... Bueno, clar, és, jo també, com si això fos tan senzill que tinguéssim aquí l'univers que en 4 dies el tens cartografiat. Però et deies que hi ha un cert ordre entre moltes cometes, sinó que van una mica per allà on volen, els globulars, però els teniu més o menys identificats, els més propers, o on van apareguent de nous?
Els que tenim en un entorn proper de la galàxia, dels que estan observats i cartografiats, doncs, a més de cartografiats, estan...
Catalogats,
no? Sí, exacte. Hem vist sobre quin tipus d'estrelles tenen, a quina distància estan, més o menys quina òrbita segueixen, dinàmiques una mica més complexes del seu interior, tot això sí. Ara, sí que és veritat que encara hi ha problemes amb cúmuls oberts, sobretot de dintre de la galàxia, pel fet de marcar fronteres, és a dir, què pertany i què no pertany al cúmul. O a vegades són cúmuls que són tan difusos que diem... Ostres, això sí que té una interacció i no ens hi havíem fixat, o sigui que això hauríem de definir un cúmul. En aquest sentit, sí que pot ser que encara estiguem trobant cúmuls. La clau per trobar un cúmul, al final, és mesurar la distància i velocitat de cada una de les estrelles. I per això hi ha una missió que té un equip català molt potent al darrere, que és la missió Gaia, que té un equip de la Universitat de Barcelona, que... ho fa de manera molt bèstia i molt sistemàtica. De fet, tenen tantes dades que les van donant com per píldores, no? O sigui,
ho fem per fascicles perquè si no no es pot
amb
tant, no?
Ara anem pel tercer fascicle, m'assembla. I l'any passat va sortir l'Early, o sigui, que és a dir, un una presortida d'aquest tercer fascicle, sí? I crec que aquest any ha sortit el tercer. Però vaja, que no, acaben de començar, eh? No, el que
quants
donarà...
n'hi poden haver-hi de cúmuls voltant? Estem parlant de quantitats
milers,
molt grans?
Estem parlant de milers, milers de cúmuls, sí. Realment, al més al ser una cosa dinàmica,
clar,
doncs fa que se'n puguin formar més.
Clar.
I que estrelles que estan en una evolució isolada, com podria ser el nostre Sol, doncs acabin entrant en un flux de moviment que el porti a formar part d'un cúmul.
Clar.
A molts, molts anys vista.
Però... què passaria si hi hagués això, Pau? És a dir, bueno, ara ens posem en una hipotètica cosa que ningú se'ns espanti, no estem parlant de realitat, eh? Però, clar, canviaria... clar, l'estrella marxa i arrossega, bueno, marxa. O canvia la dinàmica i arrossega tot el que té al voltant i canvia tota l'estructura, no? O no?
Dependria del tipus de cúmul en el que ens fiquem, perquè clar, imagina't que ara nosaltres entrem a formar part d'un cúmul molt obert, és a dir, molt separat entre estrelles.
Podríem anar fent.
Potser trobaríem un conjunt d'estrelles que brillarien molt de nit, perquè estarien molt, molt a prop. D'aquí a que hi hagués interacció gravitatòria entre els cossos del nostre sistema i els d'aquesta estrella, ja necessitaríem una distància molt més crítica.
Clar.
Generalment, en els cúmuls oberts, doncs els sistemes tenen una certa individualitat, no? Sí que hi pot haver una interacció en casos molt propers, però també pot no ser-hi.
Clar.
Llavors, dintre dels que serien dintre del disc de la galàxia, que són els que podríem optar, aquests oberts, em preocuparia més aviat poc.
Molt bé. Per tant, això són els cúmuls que en tenim de diferents tipus. I les nebuloses? Són... una part, és a dir, un pas més, diguéssim, són, com ens les hem de... perquè els cúmuls, tu ens has dit, mira, veiem, no molt gràficament, veiem un conjunt d'estrelles que estan més properes, algunes agrupades d'una manera o d'una altra, no?, i que tenen tota una sèrie de dinàmiques. La nebulosa, quan ens ve al cap a tots una nebulosa, pensem en cosa una mica de boira, no sé com dir-t'ho,
sí,
algo així.
Sí, i fem bé. La nebulosa, en lloc d'un pas més, seria un pas menys. Mm-hmm. Perquè a vegades hi ha un tipus de nebuloses que són les d'emissió en les quals es formen les estrelles, que són el pas previ del cúmul. En base a una nebulosa, que és una acumulació, no?, de material, de gas, de pols, de tot un conjunt de xalles que podem trobar per l'espai, amb això podem aconseguir prou material per col·lapsar-lo i formar una, dues, cent, mil estrelles, totes en un entorn més o menys proper. Aquestes nebuloses són el caldo de cultiu.
Per tant, és com un pas previ a, no? S'acaben convertint en alguna cosa. Una nebulosa, exacte, no és eternament una nebulosa.
Si aquesta nebulosa no té una densitat prou alta, és a dir, si és una nebulosa que no arriba a ser pastosa, sinó que ens queda molt, molt liquada, diguem, pot ser que no arribi a formar estrelles. Seria estrany, també, que no arribés a haver-hi zones on això pugui passar, però bé, hi hauria la possibilitat. En aquest cas sí que podríem tenir una nebulosa que ens durés molt de temps sense formar res. Generalment el que acaba passant és que hi ha zones on el material s'acumula i aquestes estrelles s'acaben desenvolupant.
Uh-huh.
Un exemple que a mi m'agrada molt donar és el de tota la zona d'Orió. Si nosaltres ens fixem en la constel·lació d'Orió de nit, molt identificable perquè té un cinturó de tres estrelles supervistoses, nosaltres el veiem doncs negre i amb uns prismàtics veurem la nebulosa de l'Espasa, que és la gran nebulosa d'Orió, no? Però en realitat tota la constel·lació, absolutament tota, és una gran, gran, gran nebulosa. Si nosaltres agafem una càmera reflex, li traiem el filtre infraroig, que el porten totes per no fer colors raros de dia, i estem tota una nit acumulant llum, i després aquesta llum la processem i estirem l'histograma repetidament, veurem que la quantitat d'estructura que surt darrere, la quantitat de núvols que surten allà, és per flipar. O sigui, si realment poguéssim veure això, tindríem la típica pel·lícula que t'ensenya, doncs,
sí, sí, no?
L'univers amb colors i tal,
clar,
no? Estic pensant a los Guardianes de la Galàxia, que veus tots aquests colors i pols, per això, tal qual.
Clar, per tant, això existeix, és a dir, no els Guardianes de la Galàxia, per entendre'ns,
no.
Però el que dèiem, que hi ha un univers molt més ric del que potser a simple vista, bueno, evidentment a simple vista, o que ens podem fins i tot arribar a imaginar, no?
I tant, és molt i molt ric i el color predominant és el vermell, curiosament. Sí, perquè el vermell respon a l'hidrogen i l'hidrogen és el material més abundant de l'univers. Si agaféssim tota la matèria bariònica, que és aquella que es pot veure i tocar, i poséssim en una balança, en un costat l'hidrogen i a l'altre el que no és hidrogen, guanyaria l'hidrogen, però per golejada.
Per molt.
Perquè ve de residu del Big Bang, o sigui, després de tot el que es forma en el Big Bang, en aquesta nucleosíntesi primordial...
Això en parlarem un dia, que també que, és...
Sí, parlarem de tot això. Doncs en aquesta nucleosíntesi el resultat és que hi ha molt d'hidrogen. I aquesta quantitat tan bèstia d'hidrogen és el que ens acaba portant a aquest color predominant vermellós.
Clar, quan veiem ara, agafant el símil que tu deies de les pel·lícules, no? De l'espai, perquè clar, la majoria de mortals no hem estat a l'espai, no ho hem pogut viure, no? Però és curiós perquè per tot el que expliques l'espai està ple de coses. I a vegades tens la percepció, la sensació que és un buit absolut, no? Perquè és aquella sensació de dir, surts, no? Veus? I tot és... no hi ha so, és fosc. I en canvi tu ens parles d'una riquesa de tot, de materials, de tot tipus, absolutament espectacular.
Potser cometo un error, fruit de, doncs, de la meva professió i del meu estudi de l'univers, que és que com que ho veiem tot de molt lluny i ho veiem tot en una perspectiva on les escales són molt grans,
són enormes,
aquesta plenitud té un altre sentit. Si tu vas allà on tu veus el núvol, t'hi posaràs i no veuràs res.
Ho has d'apropar.
Si t'apropes, perds aquesta sensació de plenitud. Perquè sí que és veritat que dintre d'aquesta quantitat de materials que hi ha, està molt buit.
Hi ha molta distància,
o sigui,
no?
Sí, clar. Estem parlant de que s'acumulen zones tan grans que des de lluny ho veus, però quan estàs a prop no hi ha absolutament res.
Clar.
Això ens ho podem mirar d'una altra manera, no? Doncs ara nosaltres veiem un got d'aigua i en aquest got d'aigua hi veiem... moltíssima quantitat de material que forma aquest líquid i tal, però si tu poses, jo què sé, estic pensant en un tardígrad, un...
Sí, tan petitons.
Un ésser així de petit, doncs allà dintre no hi veurà la mateixa quantitat de
clar.
Material que tu.
Clar.
I més, imaginem que en aquesta aigua doncs, tu hi poses sucre en dilució i tu veus l'aigua està tèrbola. Doncs aquest tardígrad allà no tindrà aquesta
clar,
sensació.
La perspectiva aquí és molt important, no?
Sí.
Clar, quan tu ens expliques, nosaltres ens fem aquella imatge, però que des d'una perspectiva, quan hi ets allà, les distàncies són tan enormes, no? Que veure el conjunt suposo que és complicat.
Molt, molt complicat.
Clar.
Llavors, el fet de no veure aquest conjunt és el que ens porta a parlar de plenitud o buidor, en funció d'on t'hi posis.
Mm-hmm. Per tant, nebuloses, en tenim moltes també, entenc?
En tenim en zones molt generalitzades i, de fet, definim nebulosa al final moltes vegades perquè aquesta zona em recorda, no sé què, hi ha la nebulosa del cap de cavall, que forma part d'una nebulosa més gran, però diem el cap de cavall perquè allà hi ha una cosa que s'assembla a un cap de cavall. La gran nebulosa d'Orió perquè és la zona més brillant de...
Doncs, però són com subnebuloses
dintre
de nebuloses
dintre
més
de nebuloses més grans. Generalment, sí.
I per tant, a l'hora d'estudiar-los, com deies tu, hi ha una evolució en aquestes. Clar, que nosaltres la nostra vida és molt curta comparada amb la de l'univers, però entenc que les veuríem, si visquéssim molts milions d'anys, les veuríem totes en evolució, la majoria d'elles.
Sí, veuríem de la mateixa manera que si fem un timelapse dels núvols que passen, veiem com es van movent, doncs podríem fer un timelapse de les nebuloses i veure aquests moviments. De fet, hi ha gent que sí que ha fet timelapses al llarg de molts anys de les nebuloses i pots veure un mínim canvi.
Clar.
Que ho vegis ja és increïble,
clar,
eh? Però sí, es pot fer. Després hi ha altres que ho fan amb efectes visuals, que també també és xulo, però no és tan real.
Aquestes nebuloses que tu ara ens comentaves, que després poden acabar formant estrelles, etc. Aquí podem trobar també cossos de tot tipus. Entenc que havíem parlat a vegades d'asteroides, algun planeta o no? O aquí estem parlant d'aquest altre tipus de material?
A veure, aquí... tant com planetes, sigui són, serien tremendament difícils de detectar. Per tant, no m'atreveixo a dir-te ni que sí ni que no. La meva resposta intuïtiva seria que és molt difícil que arribi a col·lapsar un conjunt de material en un planeta al mig del no-res. Però no diré que no.
No, podem assegurar-ho.
Sí que trobem molta pols, en pedretes i demés. Això sí, cap problema. I alguna pedra serà més grossa. Per descomptat.
Molt bé.
Sí, tots aquests materials també hi són.
Doncs ens queden les galàxies, però en parlarem el proper dia perquè se'ns ha acabat el temps, perquè, en fi, hem parlat de cúmuls, de nebuloses i galàxies, que aquestes també són una altra cosa, que les definirem, evidentment, la setmana vinent. Gràcies, Pau.